Són les 4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. El govern català ha volgut visualitzar avui el seu suport inequívoc a Francesc Homs, que declararà dilluns com a investigat davant el Suprem per la consulta del 9-N. El president Carles Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras han comparegut per mostrar el compromís amb el dret dels ciutadans, han dit, a decidir el seu futur, alhora que han remarcat que aquest dret no caduca mai. El president de la Generalitat ha dit que Homs no estarà sol quan declari. I mentrestant, en el PP, les veus dins el Partit Popular, que creuen insuficient la renúncia a la militància de Rita Barberà, es van expressant de manera majoritària. Això sí, la secretària general Maria Dolores de Cospedal ha donat suport aquest matí a la continuïtat de Barberà com a senadora, perquè diu que ja n'hi ha prou amb la renúncia al partit. En canvi, el ministre Luis de Guindos, la presidenta madrilenya Cristina Cifuentes, el líder popular català Xavier García Albiol i el vicesecretari Javier Maroto han sortit a demanar que Barberà entregui l'acta de senadora. I la Fiscalia Anticorrupció demana 6 anys de presó per a l'expresident de la Junta d'Andalusia, José Antonio Griñán, per delictes continuats de malversació de cabals públics i prevaricació, mentre que per a Manuel Chávez, també expresident, sol·licita 10 anys d'inhabilitació especial per un únic presumpte delicte de prevaricació continuada, tot plegat pel cas dels expedients de regulació d'ocupació fraudulents. També recordem que la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebutjat el recurs d'Artur Mas per la querella del 9-N. Així, el tribunal avala la decisió del jutge instructor de deixar a un pas de judici l'expresident, així com les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega pels delictes de prevaricació i desobediència en la consulta d'ara fa gairebé 2 anys, el 9 de novembre de 2014. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a la Fórmula Estel.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura, un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura, els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
De Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i el 93 409 27 70. 93 409 27 70.
La verdadera felicitat no consisteix en tenir-ho tot, sinó en no desitjar res.
Lucio Aneo Seneca, filòsof llatí.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.
Hola, què tal? Què és millor, residència o a casa? La resposta és normalment unànime entre els professionals de geriatria. A casa. I vull dir a casa de la persona gran, no la d'un fill. Però clar, això no és gens fàcil. Cadascun de nosaltres tenim una situació personal diferent. Avui tocarem aquest tema a Ràdio Estel, a És Gran Ser Gran. Benvinguts, doncs, a És Gran Ser Gran. Comencem. Abans els presento l'equip del programa. Els controls tècnics, Mario Ramírez. Mario, bona tarda. Benvingut. I a la conducció, qui us parla, Marrius. Per les nostres famílies o per nosaltres mateixos, què és millor, residència o casa? Per parlar d'aquest tema, avui ens acompanya el senyor Lluís Gutiérrez, que és gerent del grup Gran Vida, grup de residències de la tercera edat i de centres sociosanitaris. Lluís, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, Marc, i molt bona tarda a tothom que ens estigui escoltant.
Els professionals encara no han aconseguit suplir l'amor de la família i l'espai per l'oci necessari per a tots. Per tant, és aconsellable que, de tant en tant, l'avi passi un cap de setmana a casa dels fills?
És una pregunta, Marc, molt interessant que fas. I cal dir el següent. És a dir, l'amor d'una família és algú insubstituïble. És a dir, per molt que busquem en centres residencials una certa atenció, i per molt que aquesta atenció sigui molt correcta, mai podrà substituir l'amor d'una família, no? Per totes aquelles persones que vulguin entrar a la nostra pàgina web, grupgranvida.com, veuran que tenim un eslògan, que és l'eslògan que repetim sempre, reiteradament, a totes les famílies, quan venen a veure'ls als nostres centres i s'interessen per ells, no? L'eslògan és: ningú l'estima com tu i ningú el cuida com nosaltres. És a dir, l'amor d'una família és insubstituïble, com deia, no busquem en cap moment substituir aquest amor, sinó, en tot cas, complementar-lo amb la nostra atenció.
Les activitats dels centres, que ahir ens vas també dir, els que teniu a tot Catalunya, feu activitats, i aquestes activitats són obligatòries o són voluntàries?
En una residència no hi ha res que sigui obligatori, absolutament res, excepte aquelles qüestions que el fet de no posar-les en pràctica poguessin posar en perill la salut o el benestar dels nostres usuaris. Però tot el que no sigui això no és obligatori. La medicació és obligatòria? Sí, la medicació és obligatòria. Clar. Perquè si no ens prenem la medicació, òbviament tindrem un perjudici a la nostra salut. Les activitats, Marc, la pregunta que m'acabes de fer, les activitats són obligatòries? No són obligatòries. No són obligatòries. Sí que és cert que en el moment que es fa una activitat i hi ha algú que no la vol fer, òbviament hi haurà sempre algú pendent d'aquesta persona, però no té per què fer les activitats.
Parlant de les activitats, hi han diferents activitats per triar en el vostre centre. És a dir, hi ha persones, no sé, que els agrada i els encanta pintar, mentre que n'hi ha altres que no poden suportar el pintar i els agrada més fer manualitats o jocs de taula. Poden triar-ho?
Sí, òbviament. De fet, les activitats es plantegen sempre que compleixin dues condicions. Una és que precisament compleixin el fi per les quals es desenvolupen. Per exemple, en cas d'una activitat fonamentada i dirigida a l'estimulació cognitiva, precisament aquesta activitat el que haurà de fer és perseguir aquesta fita, que és estimular cognitivament el resident. I després hi ha una altra condició que és molt important, que és que el centre ha de valorar quines són els gustos i les preferències dels nostres usuaris i establir aquelles activitats que agradin. Difícilment una activitat complirà el seu fi, en aquest cas, estimular cognitivament el resident, si l'activitat no agrada.
Anem a recordar el telèfon del grup Gran Vida, és el 93 181 50 27. Telèfon del grup Gran Vida, 93 181 50 27. Parlant de voluntat, continuem. Les persones, o alguna persona que resideixi, que està en una residència, estan contra la seva voluntat?
Mai, rotundament mai, Marc.
Mai.
És a dir, en anteriors programes parlàvem de qui pot anar a una residència, parlàvem de totes aquelles persones de majors de 65 anys, poden ja accedir a una residència, altra cosa és que calgui encara. Parlàvem, si no recordo malament, en el programa d'ahir, que l'edat és orientativa. El que realment és un factor important és el grau de dependència d'aquella persona, que ens marcarà si està allà o no per anar a una residència. I parlàvem també de que pot anar a una residència totes aquelles persones que, malauradament, tenen algun tipus de discapacitat que els impedeixen realitzar les qüestions més bàsiques i necessàries de la vida diària.
Aquestes són les persones, les tipologies de persones que poden anar a una residència. Però parlàvem també que hi ha una condició necessària perquè tot això sigui possible, o sigui, per tot, perquè qualsevol persona pugui anar a una residència que compleixi aquestes dues condicions. I és aquesta que ens manifesti la seva voluntat d'estar a la residència. A més, aquesta voluntat s'ha de manifestar formalment, és a dir, per escrit. Per tant, la resposta és, i rotundament repeteixo, mai ningú pot estar a una residència en contra de la seva voluntat.
Jo conec persones, i segurament tots coneixem persones, que diuen, jo no em nego a portar els meus pares a una residència, o jo no aniré mai a una residència. Si ens haguem a portar amb el nostre familiar a una residència, segurament també serà necessari que contractem els serveis d'una cuidadora o d'un cuidador. Segons la teva experiència, que la tens, creus que aquestes persones que venen a casa a cuidar els nostres pares estan degudament preparades per cuidar a persones amb problemes? Perquè la persona gran és una persona amb problemes, medicació, si està al llit massa d'un costat es pot ulcerar, en fi, tenen moltes complicacions.
L'efecte, Marc, és a dir, sempre dependrà si aquestes persones estan preparades o no per fer aquest tipus d'atenció en el domicili del tipus d'atenció que necessiti la persona de tercera edat. Si és una persona que necessita ajuts puntuals per a cuinar a casa seva, per exemple, i algú que vingui puntualment, repeteix, un parell de cops al dia a cuinar-lo, doncs sí, segurament sí, estarà preparada aquella persona. O si és una persona que ve o que va al domicili de la persona gran un parell de cops a la setmana a supervisar-li que es pren adequadament la medicació, doncs probablement també estarà molt preparada. Ara bé, quan la persona gran necessita diferents tipus d'atenció i, a més, que entre elles són multidisciplinars, és a dir, que afecten a més d'una professió, en aquest cas, no. Perquè per molt ben preparada que estigui aquesta persona, mai podrà suplir allò de l'equip multidisciplinar que dèiem en altres programes que s'aplica en una residència, que és un equip format per professions i professionals de molts tipus diferents.
Clar, no només hi ha cuidadors, sinó que hi ha metges, fisioterapeutes, tot el ventall de persones que vam parlar ahir i altres dies.
Clar, correcte.
Això a casa amb una persona no ho solucionarem. Clar. Segurament el dubte sorgeix en els familiars sobre on tractar la patologia, a casa o a una residència. No sé, se m'ocut, per exemple, un malalt afectat d'Alzheimer.
Tornem a lo que parlàvem ara fa un moment, en la pregunta que m'acabes de fer anterior. És a dir, si parlem concretament de l'Alzheimer, hem de tenir en compte un aspecte molt important, que és que l'Alzheimer és una malaltia degenerativa incurable. Què vol dir això? Doncs que és una malaltia que s'ha de tractar des de diferents punts de vista. S'ha de tractar des del punt de vista mèdic, s'ha de tractar des del punt de vista psicològic, s'ha de tractar des del punt de vista terapèutic, i aquest tractament difícilment el podrem portar a casa amb una persona, per molt ben preparada, repeteixo, que estigui.
Què fa vosaltres que teniu, gestioneu diferents residències, què fa o què pot fer en general que una persona es trobi en una residència com a casa?
Parlàvem amb Marc fa un parell o tres de dies de que les residències són precisament o tenen la funció precisament d'allotjar el resident i són substituts del domicili. Què vol dir això? Vol dir que què podem fer a la residència perquè el resident es trobi com a casa seva? No, és que el primer que hem de fer és que el resident es cregui que la residència és casa seva, perquè realment ho és. Hi ha diferències, òbviament, amb el domicili on vivia el resident. En la residència interaccionem amb altres persones, tenim unes instal·lacions que són casa nostra, però, òbviament, les hem de compartir amb algú, cosa que, òbviament, a casa nostra no ens passa. Però el més important, i aquell període d'adaptació d'un resident que en parlàvem, si no recordo malament, va ser ahir, és que hem de fer molt èmfasi en aquest aspecte, que és, quan hi ha un ingrés, el primer que hem d'aconseguir és que el resident es cregui que la residència és casa seva.
Anem a obrir les línies telefòniques per si algun oient ens vol formular qualsevol... Bueno, a mi no, el senyor Lluís. Volen fer-li qualsevol pregunta sobre residències. Les línies de telèfonos de Ràdio Estel és el 93-409-2771 i 93-409-2772. Aquests dos telèfons estan oberts per si volen fer alguna pregunta. Realment, Lluís, existeixen pros i contres d'enviar una persona estimada en un centre d'atenció per les persones grans? Hi ha pros i contres.
La meva opinió, Marc, i admeto que és del tot subjectiva en aquest cas, com no pot ser d'altra, és que tots són avantatges. És a dir, parlàvem també en programes anteriors dels beneficis en anar a una residència. I recordaràs que parlàvem de, des d'un punt de vista social, tots són avantatges.
Trobar amics de la mateixa edat, clar.
Correcte, interaccionem amb altra gent, juguem junts, fem amistats, i des del punt de vista de sociabilització, això és molt important. Parlàvem dels beneficis des del punt de vista de l'estil de vida, parlàvem de que el fet de que hem d'interaccionar amb altres persones, compartim instal·lacions, fem activitats conjuntament. Això, inevitablement, el que provoca és que activem la ment. I parlàvem del tema de la dieta, que és molt important, Marc, i que cal remarcar-ho. És a dir, el 60%, repeteixo, de les persones majors de 85 anys presenta dificultats a l'hora de vestir-se o a l'hora de caminar, i això el que provoca moltes vegades és que quan ens quedem en el domicili tenim una sèrie, un cert risc de que caiguem en un aïllament social. Això, estar en una residència, ho evitem. Les dificultats físiques poden provocar moltes vegades que cuinem malament, mengem malament. En una residència això no passa. I establir una dieta correcta, equilibrada i sana, tots són avantatges i beneficis per a la nostra salut.
La dieta, vols dir que si hi ha algun malalt que no pot menjar, no sé, sal, si li feu per ell mateix, o sigui, un menú per ell?
Òbviament, en el grup Gran Vida tots els centres disposen de la seva cuina. És a dir, cuinem in situ a la residència. Això el que ens permet és, entre moltes d'altres coses i molts d'altres avantatges, és poder cuinar o fer una dieta personalitzada per a cada un dels residents, en funció dels seus gustos. Perquè no, sempre i quan, i això sí que és molt important, aconseguim que aquesta dieta sigui equilibrada.
Clar. Lluís, jo penso que cuidar els pares a casa ha de ser, ha de representar un canvi en el que s'han d'anar adaptant pues, tota la família.
Sí, el que passa molt sovint, i això ens hi trobem molt, és que a vegades pot més la voluntat que no pas la racionalitat d'aquesta qüestió. És a dir, si jo vull cuidar el meu pare i la meva mare a casa, jo vull cuidar-los perquè estiguin amb mi, perquè estiguin a casa. Però moltes vegades, i sobretot amb graus de dependència elevats, això el que provoca és un desgast. Moltes vegades físic, però també físic, per part del familiar. I el que ens impedeix aquest desgast és precisament el que dèiem a l'inici del programa d'avui, que és gaudir del nostre familiar i donar-li aquell amor que realment li hem de donar perquè, repetim, és insubstituïble.
Hi ha un altre aspecte, que és el canvi de domicili. Això pot provocar desorientació al malalt?
No és que la pugui provocar, Marc, és que realment l'ha de provocar. Parlàvem d'aquell període d'adaptació, que és el temps que ha de passar des de que ingressem a una residència fins que aconseguim adaptar-nos als companys, conèixer-los, aconseguim que sentim la residència com a casa nostra, i això, un dels motius que hi hagi aquest període d'adaptació és precisament perquè estem desorientats. Passem del nostre domicili habitual, que segurament ho ha estat durant molts anys, a un altre centre on tot és nou, no? Que estarem millor, sí, però inicialment estem desorientats.
En línies generals, quan el grau de dependència augmenta, podríem dir que l'opció més satisfactòria és un centre sanitari?
Sí.
Quan intentem cuidar a casa el nostre pare, però ja veiem que cada vegada es va complicant més el quadre, cada vegada s'ha d'anar ingressant més.
Correcte. De fet, el grau de dependència és el factor determinant. És a dir, quan decideixo jo anar a una residència? No és tan important l'edat, perquè repeteixo que l'edat en aquest sentit és orientativa, però sí el grau de dependència. És a dir, quantes més ajut de persones externes necessiti jo per fer les qüestions més bàsiques de la vida, més normal serà en pensar que ha arribat l'hora que m'he de plantejar ingressar en una residència.
Creus que a casa, si decidim cuidar el nostre pare a casa, podem fer cures, canvis posturals, fer-li rehabilitació, que també és molt important a la persona gran, rehabilitació, almenys perquè no s'atrofi més?
De poder fer es pot fer, Marc, òbviament, es pot fer, i segurament algú ens explicarà com s'ha de fer, com s'han de fer aquests canvis posturals, com hem de donar la medicació, com hem de fer la rehabilitació. De poder fer es pot fer. Ara bé, realment qui la pot fer millor és aquella persona que tant acadèmicament com professionalment té l'experiència suficient per fer-la.
Recordem el telèfon del directe de Ràdio Estel d'aquest programa, el 93-409-2771, 93-409-2772, per si volen trucar i fer qualsevol consulta. Quina opinió tens de les estades temporals en una residència? Deixar, no sé, pues, 2 mesos, me'n torno a portar a casa...
Són molt habituals, i ara concretament acabem de passar el mes d'agost, que són molt normals i molt habituals en el mes d'agost. És a dir, el meu pare, la meva mare, bueno, és bastant autònom, però de sí que, bueno, viu amb mi perquè de tant en tant necessita que li miri la medicació o que el vigili o que té un cert risc de caiguda. I jo a l'agost me'n vull anar de vacances i vindré el mes d'agost. És molt habitual que sigui així. També és habitual en els casos en què, bueno, tant el resident com la família vol fer una prova, a veure com em sentiré en una residència. I a la gran majoria dels casos, quan és aquest el motiu, que vull fer una prova a veure com em sentiré en una residència, a la gran majoria dels casos aquesta estada inicialment temporal s'acaba convertint en permanent.
Això pot ajudar al procés d'adaptació?
Sí, pot ajudar i molt, perquè...
Van coneixent, no?
Correcte. Van coneixent i, a més, en un inici ens trobem en un lloc on sabem que hi estarem de manera temporal, no permanent.
Clar.
Si vaig a una residència, estaré un mes o dos. Però jo sé que, en un inici, allò no és per sempre. Per tant, d'alguna manera m'ajuda l'adaptació, no? Em trobo d'una manera més còmoda.
Clar.
Repeteixo que és molt important, i l'experiència ens ho diu. En aquests casos, en la gran majoria d'aquests casos, aquests ingressos temporals s'acaben convertint en ingressos permanents.
És freqüent que després d'un ingrés hospitalari necessitem una rehabilitació. El nostre pare necessita una rehabilitació, o nosaltres mateixos, o una convalescència. En una residència segur que això ho podem trobar, no?
Sí, encara que aquí cal dir una qüestió molt important, i està molt bé que facis aquesta pregunta, perquè podríem parlar d'un altre tipus de centre que en el grup Gran Vida disposem d'ells, que és el sociosanitari, és la figura del centre sociosanitari, que ja no és una residència, sinó que dona un servei molt més adequat. Parlàvem en anteriors programes, Marc, de que les residències no són hospitals. No ens creem falses expectatives perquè les residències no són hospitals. Allò que algunes persones ens deien o ens diuen encara és que, escolta'm, avui no ha passat el metge. No, és que en una residència el metge no passarà cada dia a fer visita.
Si està bé el mal, clar.
Correcte, el metge controla la medicació i molts altres aspectes sanitaris i mèdics, però la residència, repeteixo, no és un hospital. En temes de convalescència, en temes de rehabilitació, sobretot quan sortim d'un procés quirúrgic i estem ingressats en hospital i ens donen l'alta a l'hospital i ens envien a casa, però veiem que necessitem algú més que està en una residència, entren en la figura dels centres sociosanitaris, que precisament estan per això. Centre sociosanitari, sobretot a les unitats de convalescència, no en quan a cures pal·liatives, però sí les unitats de convalescència, el que la seva funció principal és precisament aquesta. És aquell període de temps que ha de passar en processos postquirúrgics que el pacient, en aquest cas, del centre sociosanitari necessitarà. I són centres preparats i adaptats per donar aquesta funció.
Continuem a les persones que han decidit, bueno, doncs, tenir, de moment, el nostre pare a casa. Si com a cuidador necessitem una mica d'ajut temporal, segurament una residència també pot ser la solució.
Una residència o un centre de dia.
És a dir, un centre de dia.
Correcte. És a dir, si necessitem un ajut temporal i no permanent en el temps, un centre de dia que ens donarà una atenció diurna i durant unes hores que podrem decidir, des del matí fins al vespre, o pot ser el matí fins a la tarda, o el matí fins just després de dinar. No? I tindrem aquest ajut que necessitem. I no tenim per què ingressar en una residència a les 24 hores. Són, dèiem, si no recordo malament ahir, que els centres de dia són centres complementaris a una residència. I en aquest cas ho seria clarament.
Donem el telèfon de Residències Grup Gran Vida per si qualsevol oient els hi vol fer qualsevol dubte o volen interessar-se per alguna residència. És el 93 181 50 27. 93 181 50 27, Grup Gran Vida. En les residències vostres del Grup Gran Vida feu comunicacions periòdiques, és a dir, parleu amb els familiars?
Sí, parlar amb els familiars és una qüestió absolutament imprescindible. De fet, totes les residències, i no només del Grup Gran Vida, sinó això ens ho marca la normativa que ens regula en el sector, hem de tenir un taulell d'anuncis visible per a totes les persones que circula per la residència, no tan sols usuaris, sinó les famílies, on hi ha d'haver molta informació. Una de les informacions que hi ha d'haver és l'horari d'atenció a les famílies de la figura de la direcció tècnica i de la figura de la responsabilitat higiénico-sanitària. Però és que, a més de tot això, el Grup Gran Vida el que fem són activitats. Per exemple, la més habitual en els últims mesos ha estat celebrar la revetlla de Sant Joan i convidem les famílies perquè vinguin amb nosaltres. I ja que la celebrem amb els usuaris, si la família amb dates tan representatives com aquesta volen venir. La que farem recentment serà la castanyada, farem el cap d'any conjuntament amb les famílies. Que les famílies vinguin, ho celebrem tots conjuntament, estan amb el seu familiar estimat, i són moments en els quals doncs, hi ha la interacció amb dels familiars amb tot el personal de la residència.
A la residència que teniu a l'Ella podeu fer una bona festa, aquell jardí tan gran.
Correcte, a la residència de l'Ella vam fer una fantàstica...
Sí?
Sí, vam fer una fantàstica revetlla de Sant Joan, amb més de 200 persones que van venir, de 66 residents, van venir 200 persones, familiars tots dels nostres residents, i vam fer una revetlla de Sant Joan fantàstica. Si algú vol veure com va anar, tenim les fotografies penjades a la nostra pàgina web.
Teniu sempre vosaltres un centre de referència proper, com no sé, per si un resident necessita una operació?
Sí, de fet, tant en el Grup Gran Vida com a qualsevol residència. És a dir, tots els centres socials, en aquest cas, siguem residències, siguem centres de dia o siguem habitatges tutelats, hem de tenir un centre mèdic públic, en aquest cas, o concertat, de referència. Perquè, repeteixo, les residències no som hospitals, malgrat tenim, òbviament, una supervisió sanitària, no som hospitals i en cas d'una complexitat sanitària que a la residència no es pugui resoldre, necessitem fer una derivació a l'hospital corresponent de referència.
Clar, perquè segurament les persones que estan ingressades, que estan les residents, igual els va controlant també el seu metge que ja tenien, no? Si tenen un metge de família.
Correcte, el metge del CAP o de família,
CAP, exacte,
correcte. És una figura que treballa conjuntament sempre amb el metge o la metgessa de la residència. Conjuntament treballen. Per què? Doncs perquè és absolutament necessari que el metge tant del CAP com el metge de la residència estiguin contínuament informats d'aquells canvis, per exemple, en les pautes de medicació que poden prescriure i que l'altre facultatiu ho ha de saber en tot moment.
Lluís, ens pots donar un consell resumint del que hem parlat avui? Què és millor, residència o casa? Consell. Què ens diries?
Jo, Marc, suposo que per defecte professional aquesta pregunta no me la puc respondre en un sentit. És absolutament millor, hi ha molts arguments a favor d'estar en una residència abans d'estar a casa, sempre i quan, repeteixo, el grau de dependència que tinguem així ho aconsell.
Millor a casa sempre que puguem, doncs.
Exacte.
I buscar en temps una residència, com ja hem dit, diversos dies.
Molt important l'aspecte preventiu. Molt important l'aspecte preventiu d'anar a una residència, és a dir, a quina residència voldré anar jo quan m'arribi el dia de plantejar-m'ho i que aquesta possibilitat la decideixi jo avui i que no algú l'hagi de decidir per mi el dia que jo ja no pugui opinar.
Bé, el consell d'avui és realitza activitats físiques, millora la sensació de benestar i manté la teva salut. Lluís, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, per acompanyar-nos a tots els oients de Ràdio Estel, i tornarem dilluns. Nosaltres el divendres fem festa, tornem dilluns, compta amb la carretera, no corren gaire, els cinturons, i fins dilluns. Adéu-siau, bona tarda.
Adéu-siau.
Estàs escoltant És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.
Ràdio Estel.